Herrera en COPE.
Menorca.
Estar informado.
Molt bon dia, Menorca. Són les 12 i 20 i començam un dia més el magazín de la Ràdio Menorquina. Avui divendres, dia 30 de setembre del 2022. Com sempre, una cordial salutació de Miquel Àngel Pons, en nom del que fa impossible aquest test de ràdio, que ens farà arribar fins a la 1:30. Avui, més que matí de Menorca, podria ser quasi com el programa d'en Bertín Osborne, mi casa és la tuya, de quina estona vos direm de qui és la casa i que feim aquí. Però vos puc assegurar que ja mos traten molt bé, que estarem molt ben tratats i que tot anarà fantàstic. Però nosaltres començarem el programa, com sempre, amb les sessions habituals. Tindrem el cinema, en Jaume Maians, d'aquí uns momentets. Tindrem la previsió futbolística amb en Paco Perea, la cançoneta que cada setmana mos presenta en Ben Marques, la tertúlia dels divendres, i acabarem, com sempre, amb les sensacions musicals amb en Toni Salvador per acabar els divendres ben relaxats i ben tranquils. Feim una primera aturada, recomanacions, i tot d'una mos aturam a saber quines pel·lícules mos recomana en Jaume Maians.
Mama, em sents bé?
Què dius, fill?
Que com em sents?
Últimament pitjor. Hauria de revisar la meva audició.
Doncs anem ara mateix al nostre centre auditiu Multiòptiques. És el mes de l'audició i la teva revisió auditiva és gratis.
On?
A Multiòptiques, mama. Revisió auditiva gratis. Només als centres auditius Multiòptiques.
A Mó, ses Moreres 25. I a Ciutadella, ses Voltes 31 i plaça Pins 6.
COPE Menorca i CaixaBank convoquen el Premi Cooperació a la tasca altruista dels qui treballen pels qui estan en risc d'exclusió social. Divendres 14 d'octubre a les 19:30 hores, acte d'entrega del guardó al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Es Castell. Setena edició del Premi Cooperació. Organitza COPE Menorca amb el suport de CaixaBank. Col·laboren Consell Insular de Menorca, Port d'Amor, 150 aniversari, Autoritat Portuària de Balears i Ajuntament d'Es Castell.
COPE Menorca.
I asked you to come up here, Scotty, knowing that you'd quit detective work, but I wondered whether you'd go back on the job as a special favor to me. I want you to follow my wife.
És el tràiler original de la primera pel·lícula que ens recomana en Jaume Maians, recomanacions de pel·lícules que podrem veure aquest dia a casa nostra, asseguts còmodament. Jaume Maians, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vinga, aquesta pel·lícula és famosíssima.
Sí, ja amb la poca música que han sentit ja molta gent l'haurà reconeguda perquè és molt característica. Es tracta de Vértigo, d'Entre los Muertos. Es tracta d'una pel·lícula americana de l'any 1958 i dirigida per Alfred Hitchcock, interpretada per James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes. Tant en James Stewart com en Kim Novak eren actors i actrius molt característics de les pel·lícules de Hitchcock. Es tracta d'una de les pel·lícules més conegudes del gran director i que resisteix perfectament el pas dels temps. És una pel·lícula d'intriga i a la vegada és un drama psicològic en què el protagonista és un detectiu de la policia de San Francisco que pateix vertigen i aquest motiu fa que abandoni la seva professió. Però un vell amic seu el contracta per un cas aparentament molt fàcil, com és la vigilància de la seva esposa. Ara, a poc, la història s'anirà complicant cada vegada més. Es tracta d'una obra mestra de gènere d'intriga i està considerada per molts de crítics com una de les millors pel·lícules de la història del cine.
Do you believe that someone out of the past, someone dead, can enter and take possession of a living being?
Una obra mestra d'en Alfred Hitchcock, la primera pel·lícula que mos recomana en Jaume Maians avui divendres en aquesta recomanació setmanal de pel·lícules, i anem en la segona, que també és un altre clàssic, diria jo, del cine espanyol.
Exactament. Molt bé, ho has dit, un clàssic, una obra mestra de la comèdia espanyola. Es tracta de El Cochecito, de l'any 1960, dirigida per Marco Ferreri, en guió d'en Rafael Azcona, i interpretada pel gran José Isbel, Gilbert, Ana María Luisa Ponte i José Luis López Vázquez. Es tracta d'una comèdia satírica del gran director italià Marco Ferreri, que va fer part de la seva carrera a Espanya, col·laborant moltes vegades amb el gran guionista Rafael Azcona i rodant pel·lícules com la que podrem veure El Cochecito i com anteriorment El Pisito. José Isbert interpreta en aquesta pel·lícula magistralment a un home vell ja retirat que decideix comprar un cotxet d'invàlid motoritzat, ja que els seus amics pensionistes quasi tots en tenen un, però la seva família s'oposa i ell decideix vendre tot el que té de valor per comprar-lo. És una pel·lícula divertidíssima i si tingui ocasió de veure-la que no se la perdi.
Pepe Isbert, que té, bueno, que era un d'aquells actors amb una veu característica, era aquella veu ronca, mig afònica, però que va fer pel·lícules genials, eh? Tot el gran... D'Espala d'Espaula, de Bienvenido a Mr. Malsa, Marshall, i tantes pel·lícules d'aquella època.
Exactament,
època,
ha estat un dels grans actors del cine espanyol.
Molt bé. I anem a veure quina és la darrera pel·lícula que mos recomana en Jaume Maians aquesta setmana. Aquesta és una mica més moderna, també me sembla que és una pel·lícula fantàstica. Inglesa, tal vegada?
Sí, és inglesa, exactament, de l'any 2019. Es tracta de Regreso a Hope Gap. Els directors en William Nicholson i està interpretada per Nanette Bening, Bill Nighy i Josh O'Connor. Es tracta d'un drama familiar que conta que com un professor de literatura decideix deixar la seva dona després de 29 anys nada menys de matrimoni. A la seva dona li costa molt acceptar la nova situació perquè a més li ve ben de nou i també aquesta situació afecta a la vida del seu fill, que a poc a poc es veu involucrat en els problemes dels seus pares. Ara tots tres s'hauran de refer la seva vida, que transcorre a un petit poble molt a prop dels penya-segats de Hope Gap. Es tracta d'una notable ambientació juntament amb molt bona interpretació de tots els actors i actrius, fa que aquesta història íntima i sentimental funcioni
moltíssim. Sí, quizá lo
haga. No, a més, les pel·lícules ingleses que m'ho recomanes moltes setmanes, a vegades penses, els ingleses fan qualque pel·lícula dolenta o mos arriben les dolentes aquí a Espanya? Perquè la majoria són pel·lícules de la temàtica que siguin, però fantàsticament ben fetes.
Hombre, qualcun en deuen fer de dolenta, però el que sempre és característic és la posada en escena fantàstica, sí, sí, i els actors i actrius, molts a més de repartiment, sí, que sí, tots ho fan bé.
Molt bé. Vinga, recordant, pel·lícules, canals i hores que ets podran veure?
Sí, divendres a 13TV a les 10:20 podem veure Vertigo. Dissabte a TV1 a les 7:30 del capvespre dins el programa Cine de Barrio El Cochecito. I també dissabte a IB3 a les 21:40 Regreso a Hope Gap.
Molt bé. Jaume, fins d'aquí dues setmanes me diuen, es va?
Bueno,
ho arreglarem tot l'hora.
T'ho vaig dir malament. O sigui, la setmana que ve encara hi seré. Serà l'altra.
Perfecte, fins divendres. Jaume, gràcies. Bon dia.
Adéu, bon dia. Adéu.
Quina olorata, inconfundible. Formatge Mahon Menorca.
Sí, m'encanta. Avui l'he preparat com a entrant per una salsa de formatge i per fer un postre. El formatge Mahon Menorca dona joc per tot. Tot sol és exquisit i com a ingredient fa que lo bo torni millor.
I a més té segell de denominació d'origen protegida.
El formatge Mahon Menorca t'espera. En qualsevol ocasió sempre ho endevinaràs.
Visita Hauser & Wirth a l'Illa del Rei. Agafa el ferri al Port de Mó i descobreix l'exposició de Rashid Johnson, el recorregut d'escultures amb obres de Joan Miró i Eduardo Chillida, el restaurant Cantina i un programa en música, projeccions i xerrades gratuïtes i tallers familiars. Fins al 13 de novembre. Informació i reserves a menorca.hauserwirth.com.
El Fons Solidari del Bisbat de Menorca segueix en marxa per ajudar a les famílies més vulnerables de Menorca. Vols fer un donatiu? Posa't en contacte amb les oficines de Càritas Menorca o amb la teva parròquia. Gràcies per la vostra solidaritat.
COPE Menorca.
S'atraques cap de setmana i, com sempre, en Paco Pérez us atraques informació futbolística, el que ha donat de si aquestes darreres hores i el que us espera per aquest dia. Paco, molt bon dia.
Hola, bon dia. Pues sí, aquesta setmana ha estat un poc light perquè no hi ha competicions europees, però sí que n'hi ha hagut una important, que era l'Europa League de Seleccions, en el qual Espanya va guanyar a Portugal 0-1, gol de Morata, i que d'aquesta manera s'ha classificat per jugar a la final de mes de juny amb els quatre països, que són Països Baixos, Itàlia, Croàcia i Espanya. Per tant, allà està la nostra selecció espanyola defensant el pavelló. Passant ja el que és més natural, més normal, pues seria la Lliga Juvenil. Però antes de passar a la Lliga Juvenil, hi ha que dir que hi ha hagut un càrrec en el cas del club de l'Sporting de Mou, en Manolo Rojo, que ha estat reelegit com a nou president o seguir a la presidència durant 4 anys. Pues felicitats, sort i ventura per Manolo i per l'Sporting. I passem ja als juvenils de categoria Balear. Una jornada també no res fàcil. La penya i Ciutadella jugarà i estat a les 12 i rebrà el la Penya Raval. Penya Raval és cinquè a la classificació i sempre és un equip d'aquests temibles. El Menorca rebrà a casa, serà diumenge a les 12, a l'equip Sant Francisco B. També és un equip d'aquests, encara que sigui un segon equip que sempre dona molta lluita. I els viatjants són el Ferreries, que se'n va a la Pobla, diumenge a les 4, perdó, a les 12, i també el Poblense és tercer actualment en la classificació, mentre el Ferreries està en el lloc número 15. I el Sant Lluís també té una altra difícil visita, aquesta vegada a la Salle Palma, que està en tercer classificat amb 12 punts, i que verdaderament no serà fàcil poder puntuar, perquè hi ha sort i que acompanyi i que puguin treure el màxim possibles. Copa Autonòmica Femenina, pues semifinals. Semifinals, hi ha hagut 4 equips que han entregat, són el Collerense i el Baleares, tots dos equips B, i el Constància i el Sami. El Constància a les 10 té programat, suposa que aquest horari és possible que variï i jugarà contra el Sami. Esperem que hi hagi sort per a l'equip femení del Sami, que d'aquesta manera pugui un resultat adequat a la seva categoria i al seu nivell. Regional menorquina, tenim un partit, tots els partits que jugaran dissabte aquesta vegada, i tenim Unió a la York. L'Unió que ve a guanyar, la York que ve a perdre. Ara veurem com se troben en el pròxim partit, segona jornada d'aquesta competició. Talent Ciutadella, que no va acabar el partit i perdia 3-0, de rep a l'Sporting, que va perdre 2-5. Un partit que és per dissabte a les 5. A les dissabte a les 8, una hora no molt lògica, però bueno, així té estipulat és que Sant Lluís, la pàgina web de la federació, a les 8 rebrà el Sami. El Sant Lluís hi ha perdut, el Sami hi ha 3-0, ara veurem exactament com van els resultats. Un partit de debut a casa del Norteño, dissabte a les 5, si no hi ha canvi d'horari dia, rebrà el Menorca. El Menorca, que ja va golejar el primer partit, ara veurem exactament com va aquesta visita i el debut del Norteño allà a les Arenes. L'altre partit és també per les 6, entre el Mijol, que rebrà en el Villacarlos. El Mijol s'estrenarà perquè ve a jornada i descansat i, per tant, rebrà el Villacarlos, que havia guanyat. I descansa en aquesta ocasió el Ferreries. Allà hem de ser Lliga de Marbanc, han entrat representants menorquins en aquesta competició. El Leganés, dissabte a les 4:15, rebrà el Albacete de Rubén Martínez. El 6 i mitja, l'Oviedo, Sergi Enric, rebrà el Cartagena. I dilluns, a les 9 de vespre, el Saragossa rebrà l'Eiber i Joan Batista. I també tenim l'Eivissa, que aquesta setmana, dissabte, a les 9, jugarà contra el Lugo. Passem ja al darrer, tercera divisió, el Mercadal, representant menorquí, va a la Capellera, endavant el Manacor. El Manacor i el Mercadal duen els mateixos punts, una victòria, una derrota i un empat. Veurem exactament aquí desequilibra aquesta igualtat en aquest moment que tenen els dos equipos. I ja per acabar, la primera divisió, tornant a la Lliga regular, tornant a l'ombra 7, avui divendres el Bilbao contra l'Almeria, demà dissabte el Cádiz contra el Villarreal, a les 2, a les 4 i quart Getafe Valladolid, a les 6 i mitja Sevilla Atlètic de Madrid, un partit d'aquells de Pinyol, al vespre tindrem a les 9 el Mallorca davant del Barça, veurem el Mallorca que mos fa davant d'aquest equip potent del Barça, que avui en dia està un poc normal per lesions, i ja diumenge tenim a les 2 Espanyol-València, a les 4 i quart Celta-Betis, a les 6 i mitja Girona-Real Societat, i a les 9, Real Madrid, Osasuna. I per dir-ho, ens quedarà el Rayo i el Che. Que tinguem bon cap de setmana i fins dilluns que ve.
Gràcies, Paco, bon dia.
Can Pota, casa de comidas, en Mahón, a su disposición con todas nuestras especialidades, carnes y pescado y nuestros arroces, arroz meloso con bogamante o langosta con carabineros y más en nuestra carta de cocina de mercado. Les esperamos en Can Pota, calle Portal de Mar 11 de Mahón. Para reservas, teléfono 971-36-2363.
Club Tenis Mahón, enfrente del pabellón Menorca, el lugar ideal para practicar tenis o pádel, tengas la edad que tengas.
Club Tenis Mahón, pistas de tenis de tierra batida y césped artificial y pistas de pádel cristal y muro en óptimas condiciones para la práctica del tenis y pádel.
Infórmate sobre nuestras escuelas de tenis y pádel para niños y adultos y disfruta de nuestras instalaciones y servicios, parking, vestuario, alquiler de palas, bar, restaurante, gimnasio exclusivo para socios.
Club Tenis Mahón, información, escuela, niños y adultos en clubtenismahon.es o llamando al 971-36-0576.
Club Tenis Mahon, fomentando la práctica del deporte y sus beneficios saludables.
COPE Menorca.
També tenim cançonetes avui? Ja ho trob que sí. Tenim les cançonetes que mos presenta cada divendres en Ben Marques, just abans de començar la tertúlia. A veure quina cançó, quin grup, quin artista, quina creació musical mos presenta avui en Ben. Ben, molt bon dia.
Molt bon dia, Miquel. Molt bon dia a tothom. Tercera cançoneta, quilòmetre zero d'aquesta temporada aquí a Copa Menorca. I avui una cançó moltíssim especial, perquè és moltíssima gent que m'atura pel carrer i me demana si aquesta temporada també punxarem en Josep Suárez aquí a les cançonetes. Record pels més joves que és en Josep Suárez. És una peça clau de la música rock aquí a Menorca de finals dels 80, principis dels 90. En Josep crec que era un geni avançat en el seu temps i fa moltíssims anys que viu a Londres, produeix, toca en grups d'allà, i crec que és una peça que els músics més joves i la gent més joves d'aquí de Menorca l'haurien de recuperar i escoltar. Com dic, cada setmana pujar en volums i escoltar amb en Josep Suárez i companyia, un dels genis que ha donat la música aquí a Menorca, gens, hora punta, kitsch i tants altres. Que sonin, que sonin!
Hoy he vuelto a... Hoy he vuelto a recordar esas palabras que un día te decía sin pensar y tú reías. Hoy te he visto, hoy te he visto pasar por el parque, yo te quería llamar y no podía. Hoy he vuelto, hoy he vuelto a recordar esa mirada que me dedicaba sin pensar. Tú dices que te vas. Ya no morirás.
oloreta, inconfundible. Formatge Mahon Menorca.
Sí, m'encanta. Avui l'he preparat com a entrant, per una salsa de formatge i per fer un postre. El formatge Mahon Menorca dona joc per tot. Tot sol és exquisit i com a ingredient fa que lo bo torni millor.
I a més té segell de denominació d'origen protegida.
El formatge Mahon Menorca t'espera. En qualsevol ocasió sempre ho endevinaràs.
Ja és aquí InfoSalut Connecta, el telèfon del servei de salut que et serveix per a tot. Sol·licitud de cites, consultes i tràmits, informació dels centres i dubtes sobre la Covid-19. Tot més ràpid i amb l'atenció de tècnics sanitaris. Apunta bé, 971-22-0000. Pots telefonar-hi cada dia de 7 a 21 hores. Recorda, 971-22-0000. InfoSalut Connecta, Govern de les Illes Balears.
Segueix l'actualitat de Menorca i la nostra programació a les xarxes socials. Cerca Cope Menorca a Facebook, Instagram i Twitter i a www.cope.es/Menorca i participa amb els teus missatges d'àudio per WhatsApp 609 28 55 88.
Cope Menorca.
Estar informado.
Són les 12:43, continuem en directe a Sols del Matí de Menorca, a Sols la Còpia, repassant titulars de la premsa local. El diari Menorca avui a la seva portada destaca retrasos i cancel·lacions han afectat este verano a més de 250.000 viajeros. El Consell para les obres del Parque Agrisolar por falta de un papel. Es busca de mecenas para que Sant Felip vuelva a deslumbrar. Leonor Whiteling diu, cada concierto es un regalo. 7 meses sin hallar un hueco en la agenda de Leticia. El PTI autoriza a los alcaldes a frenar la moda de los hoteles boutique. El Consell apunta hacia las plantas privadas por colar restos en Milà. El TSJB abre la puerta a un juzgado contencioso con sede en Menorca. Y en esports, el SAMI descubre que este año cumple medio siglo. Es lo que destaca la portada del diari Menorca d'avui. I el setmanari l'Iris, a la portada, foto de regidora, titular, solucionar els renous del nucli antic. El seu editorial fa referència per què no s'aplica l'article 4 a Ciutadella, una entrevista amb Maria Jesús Begú, que és la regidora de Governació, que és ben interessant. Pime Menorca i CAEP opinen sobre el fet de que els locals del casc antic de Ciutadella alguns hagin de tenir guàrdies de seguretat per mantenir l'ordre. Nit internacional de l'observació de la lluna a l'Observatori Astronòmic de Menorca en el canal Salat de Ciutadella, de més d'altres interessants informacions que trobareu a l'interior de la setmana i a l'Iris. La previsió meteorològica per el dia d'avui mos diu que tenim el cel anivolat o cobert amb pluges o tormentes localment fortes o molt fortes, sense descartar qualque pedrada. Avui que vespre tindrem intel o els nuvolosos en qualque pluja o tormenta ocasional. Temperatures que davallen, vent de l'oest que girarà a nord de matinada en qualque interval de vent fort. Les temperatures màximes avui no passaran de 20 graus i les mínimes entre 15 i 16 graus. I en aquests moments, quan són exactament les 12:45, tenim a Menorca entre 19 i 20 graus, segons mos diuen des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Pausa, me sembla que hi ha recomanacions i tot d'una comença la tertúlia.
Cope Menorca i CaixaBank convoquen el Premi Cooperació a la tasca altruista dels qui treballen pels qui estan en risc d'exclusió social. Divendres 14 d'octubre a les 19:30 hores, acte d'entrega del guardó al Saló de Plens de l'Ajuntament del Castell. 7a edició del Premi Cooperació. Organitza Cope Menorca amb el suport de CaixaBank. Col·laboren Consell Insular de Menorca, Port de Mó, 150 aniversari, Autoritat Portuària de Balears i Ajuntament del Castell. Sa ràdio a Menorca també és producte local. Cada dia, les nostres emissions arriben a milers d'oients. Cope Menorca, Cadena 100 i Rock FM són mitjans de comunicació ràpids, directes i eficaços per fer arribar els seus productes i serveis als seus clients. Més informació, 971 48 42 95 i comercial.menorca@cope.es. Cope Menorca, producte local.
Cope Menorca.
continues Matí de Menorca. Temps ara per la tertúlia des divendres aquí en el Matí de Menorca. Avui el que vos dan és principi que quasi avui és allò de quasi com en Bertín Osborne, mi casa és la tuya i la de todos. Marta Vidal, molt bon dia.
Hola, com estem?
Què tal? Molt bon dia. Tot bé?
Jo estic com a casa.
Ah, sí? Com si fossis a Cateva. Gràcies per acollir-nos aquí a Cateva, amb aquest dia tan
bucòlic.
Tan dels temps que fa, sí, que plou i que fa mal temps i totes aquestes coses. Molt bé, avui tenim més convidats a Cateva. Ens saludam. Toni, bon dia.
Toni, hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Jo molt bé.
Molt bé, sí. Jo ben ja. José Porbé, bon dia.
Bon dia a tothom.
Com és que no te sentim? Ara sí que
jo estic encantat de ser aquí, perquè només veure el freginal des de Cana Marta ja val la pena. I el tractament que ens fan a Marta nosaltres,
molt bé.
Millor impossible.
Pere, deixarem que en Toni i en Marta diguin cosa, perquè en José el micro no el sentim, l'han de recol·locar en el micro seu i tot d'una a l'escoltarà.
No t'han escoltat.
Sí. Ara l'escoltaran, però ara sí. I... bé, vols prou xerrar? Vinga,
és que aquest aparat que portes tan supersònic, després sí, no el saps emprar.
Sí,
i ha no, que ser astronauta, sí, per manejar no, això
sí
que portes.
Sí que s'adona, però passa que està preparat per entrar a l'ordenador i entres mica. Bé, Toni, que temes d'actualitat que vulguis tractar, en José havia xerrat, no sé què, dels imports, de la davallada...
Bueno, no, dels imports m'interessa, no, en certa manera.
Sí?
Perquè, o sigui, la filosofia d'afavorir, diguéssim, el naixement ostent i a la vegada fer que paguin més aquells que en tenen, des d'un punt de vista esquerrà i socialdemòcrata, jo a l'aplaudesc. Ara bé, el que sí que esdevé és que no podem carregar damunt les comunitats autònomes la guerra entre comunitats, perquè l'altre dia vaig veure en Papamà, en certa manera, de que això de voler harmonitzar a tots els impostos a totes les comunitats autònomes pràcticament és impossible, perquè inclús anirien en contra de el que la Constitució avala, perquè si pensem en el País Basc i en Navarra ja la harmonització seria totalment impossible. A més, tenint en compte que s'han cedit per llei a les comunitats autònomes determinades possibilitats de poder llevar segons les seves necessitats, atributs o impostos, resulta que és impossible harmonitzar, perquè entenc que cada comunitat autònoma es deu en els habitants de la seva comunitat i en funció de lo que creu que és bo per ells pot davallar impostos. El que me molesta és que si davallen impostos no diguin quines partides afecten per servir el bé comú, com educació, sanitat, etc., que poden tenir competències, i que després la davallada dels seus impostos obligui a l'Estat que ells els hi demanin per solucionar problemes quan els seus impostos s'han de servir per gaudir del màxim de benestar per als ciutadans. Per tant, no vull entrar en aquesta guerra perquè crec que és impossible de solucionar, tenint en compte que cada un d'ells té les seves competències ben clares i definides.
Doncs no sé de qui ha sortit aquesta idea, però la Constitució no només diu el que diu en Toni, és que l'autonomia està perfectament definida per la jurisprudència i per la Constitució, i és imprescindible que hi hagi autonomia política i autonomia financera. És una de les dues potes de l'autonomia. Per tant, pretendre des del govern central unificar les polítiques fiscals de les comunitats autònomes és el mateix que pretendre la seva supressió, perquè és inherent a la definició d'autonomia. Per altra banda, cada comunitat autònoma té la capacitat i la legitimitat per poder fixar una política fiscal que faci el seu territori més atractiu per fomentar les seves polítiques, doncs, de creació de feina, d'implantació, de captació de fortunes. Hi ha molta gent que no ve a residir a Balears perquè no vol pagar l'impost de patrimoni i perquè no l'ha de pagar, perquè no ho considera. Per tant, Madrid és més atractiu, doncs té gent amb major capacitat, amb el que al final redunda a que la gent paga més impostos perquè hi ha més gent amb més diners.
Bé, jo crec que aquí, com heu dit vosaltres dos, perfecte, El que ha dit en Toni m'assembla bé, el que passa que en Sánchez me penso no te deu escoltar massa tu, perquè posa les comunitats autònomes que governen el PSOE, ja els hi posa una trava que no se fiquin en aquest tema. Qui és el primer que ha donat una passa en banc? I jo li aplaudeix en Ximo Puig. En Ximo Puig, des del valencià, ha donat una passa en banc i jo li aplaudeix. Perquè jo fos valencià estaria encantat. Perquè la rebaixa de càrrega impositiva és una cosa que és importantíssim per als qui anem a peu. Vull dir que ell ha començat a fer i t'hem de dir els tramos que hi ha. Vull dir, les rentes fins a 10.000 euros el redueixen un 21,2%. Rentes fins a 20.000 euros es redueix un 7,28%. Rentes fins a 30.000 euros, un 2,23%. De manera que van augmentant les rentes, vull dir, menys descompte. I les rentes fins a 60.000 és un 0,37%. A partir de 65.000, per endavant, es mantenen. Aquí no toca res, però em sembla molt bé. Però jo el que sí que diria a les comunitats autònomes i en el govern central, que això no m'abasta, això, no? Jo el que vull és que me redueixin l'IVA. Que quan jo vaig al súper, vaig a una botiga, vull pagar menys d'IVA amb els temes dels productes necessaris. Per exemple, el pa, la llet, tot el que sigui aquestes cosetes que no són de luxe, pues jo voldria un IVA molt reduït. I això d'anar en contra dels més rics, Toni, jo crec que aquí s'equivoca molt en Sánchez, i ho tenc ben clar, perquè els molt rics tenen una capacitat de moure el seu capital cap a un altre país sense cap tipus de problema. Perquè les CICAPs aquestes, quan hi va haver la problemàtica amb les CICAPs, hi va haver molt de doblers que se'n van anar cap a l'estranger, que no han tornat, han quedat allà. I jo el que vull és que els doblers no se'n vagin, quedin aquí, perquè els doblers que se manegen aquí, encara que siguin en CICAP, perquè són de fons d'inversió, després també les entitats financeres poden ajudar que quan tu vas a demanar un crèdit allà, també que te'l puguin donar a un preu assequible. I hi ha molta, i una altra cosa, es canvi, es canvi de residència, ho tenen molt bo de fer, si no el museu de mirar els tenistes, els més importants de tots, fins als més vells, per exemple, en Rod Laver, que té 84 anys, és australià, i no té la residència a Austràlia, i si relléssin d'en Djokovic, l'únic que això balla batxés cap ell és en Rafa Nadal. Ell té la residència a Manacor. Xapó per ell. Vull dir, però tots els altres, tothom viu per aquí, per allà, per als Estats Units, per a una altra població. Vull dir, aquestes cosetes havien d'anar molt viu, perquè els doblers sol ser molt perillós, perquè...
Diuen que els doblers són covards.
Són molt covards, vull dir que les coses... I a més, hi ha una cosa ben clara, ara que aquest dia que la bolsa està davallant bastant, jo recomanaria a tota aquesta gent que està invertit en fons d'inversió, que són un poquet de renta variable, que es posin tranquils, perquè això, com les vaques aquestes d'Egipte, 8 anys de bons i 8 anys de dolents. Tranquil, si no es demesté, es doblés. I si tu es demesté, es doblés, futur, a curt plaç, no te fiquis en fons d'inversió, deixa-ho en compte corrent i no te passarà res, o una llibreta d'estalvi. Vull dir, però si te poses un posto d'aquests, és perquè has d'estar tranquil, que no te pugui passar res.
I vols dir que estarem amb 8 anys de vaques flaques?
Estarem bastant, eh?
Sí? Bueno,
jo crec que sí, eh?
Vist que vengui en José d'Egipte i mos tregui de ses vaques.
Bé, bueno, ara et passarà el que passa sempre, doncs que quan venen les vaques flaques, guanyarà la dreta. Tocarà posar ordre a la casa, fer net... I una vegada estiguin els comptes nets i s'hagin hagut de fer restriccions, vindran els altres i diran, claro, que malos son, han tenido que recortar y han tenido que recortar. Bueno, pues de esos fangos estos lodos passarà lo de sempre. No guanya les dretes fins que la gent comença a patir. I ara la gent ja comença a patir, perquè la bossa de la compra està insuportable, les hipoteques començaran a pujar, gent que s'ha comprat hipoteques fa, gent jove que s'ha comprat hipoteques amb tipus zero, que tenim tipus zero des de l'any 2008-2009, no se'n recorden quan pagàvem un 8% i quan se va arribar a pagar un 20% d'interès. Llavors aquestes hipoteques no es podran mantenir.
Que m'ho dius? O m'ho recordes?
No. Tu m'ho pots contar molt bé.
Jo ens vaig firmar en aquest tipus d'hipoteques i la gent feia tot un esforç i me'n record que el primer mes o el segon mes venia el client i me deia, o sigui, aquí només hi ha interessos, no hi ha amortització de capital, si estimat, això és així, però la gent però feia una inversió, si es mirava a l'hora dels gastos, i la veritat és que no hi va haver molt d'embargos per el tema de les hipoteques, i això, en el cas meu, d'altres persones o altres entitats, no ho sé.
Ja vaig fer-ne en els 18 i mig.
Sí, però també hi havia, però també hi eren uns altres preus. Com que hi havia, com que els interessos eren els que eren, només treballava normalment una persona de la casa i eren uns altres preus. Però clar, ara que una casa normal val 300.000 euros, un pis mínimament de 3 habitacions o així, ja estem en aquests preus. Puja els interessos i veuràs el que passa.
Nosaltres en banca, el darrer era que si una família o una persona individual no tenia honrat un 20%, no donaven el crèdit.
Clar.
Mai van anar en el 100%. I mai van anar en el 100% un poc més, perquè ja podies anar de viatge, podies comprar un cotxe, i a més, que feien firmar son pare i sa mare de balistes. I ara son pare i sa mare de balistes, quan ets en embargat, després s'han posat a plorar. No, tu quan vas a aquest notari i firmes de balista, has de pensar que aquella cosa, si va malament, l'has de pagar tu.
Sí. Per tant, un poc d'estema. O sigui, el que va passar l'altre dia a Andalusia, que Monilla va davallar el despatriment tal i qual i va amollar públicament que el que volia les empreses catalanes es posessin
a Andalusia,
però el problema és que el fet de que les empreses o qualsevol empresa vagi a Andalusia perquè no paga patrimoni no vol dir que augmenti l'empleu i la feina en aquella comunitat, perquè l'empresa i els treballadors que seran a Catalunya o a Balears no aniran a Andalusia. Per tant, això, enmig de tot, aquesta política per atreure empreses, considero jo que no és, és millor dit, nefasta. Una. En relació a Siva, el José, en certa manera, l'altre dia ens va fer la broma de que per fer el vermutet empra uns berberetxos de dalt de tot i li deu pagar el 21%. Ara imagineu-vos que els berberetxos del José els posin a l'illeva a Siva i el posen en el 5%.
Bah,
en José,
fliparia.
Compraré berberetxos cada 2x3 i evidentment però això com repercuteix
en els berberetxos els repercuteix molt malament.
No, repercuteix en els berberetxos i repercuteix en fàbrica tal. Per tant, en els fons es davallar Siva segons les previsions d'Europa és que no convé davallar IVA perquè la idea és refredar l'economia i en aquest cas és beneficiós per uns en detriment dels altres perquè els obliga a que en certa manera gastin més perquè es pensa que tenen més doblers.
I més tenim a Europa, com us diu, nou alerta de ballar impost, perquè després veniu vosaltres aquí i us demanau que vos
ajudem.
Vamos a veure, seguirem la broma dels berberetxos, perquè m'ha agradat molt. Els berberetxos és un producte de luxe, vamos a veure. Si una família no compra berberetxos no passa res.
Exacte.
Si ho tenim
clar. Jo estic ratllant dels productes bàsics per a aquella gent que cobra 1.000 i pico d'euros cada mes i li costa arribar a final de mes. O el jubilat aquell que cobra 800 o 900 euros, que l'únic que té és la caseta pagada o el pis pagat i té de fer virgueries per arribar a final de mes. Vull dir, aquesta gent no van darrere berberetxos, no van darrere ostres, ni van darrere llagostes congelades. Això està ben clar, no? I és d'Europa, vamos a veure, si nosaltres d'Europa ens hem de fixar en el que fan a Europa, ens hauríem de fixar que fan a Alemanya des de fa molts anys.
Passa molt de fred a Alemanya. No,
és igual que passi fred. Jo avui estic encantat amb aquest temps. Aquí estic encantat que hagi davallat la temperatura, que hagi plegut, que això serà molt bo per al camp, plegudes com la d'avui, no les torrencials d'aquelles, perquè allò és un verdader desastre, perquè supos, a pesar de que serà un producte de luxe, podré menjar escot a sang.
De fora,
no sabem de bon.
Vull dir, tingant en compte totes aquestes cosetes, jo m'assembla que, bueno,
molt bé.
Podem subsistir perfectament si mos miram sobretot els gastos amb els ingressos. Si tu gastes més de lo que ingresses, és un problema de temps.
Però el govern a la llarga paga i a lo millor que el cul no pot pagar.
José, això ho sabeu fer vosaltres. Els de la nostra generació i els de més a baix no ho sabem fer. És així, i ho haurem d'aprendre a fer. Antes, com quan nosaltres érem petits, el millor no vam a dinar fora una vegada al mes o tres vegades en l'any. Ara, qui no se'n va de viatge dos cops a l'any i qui no va sopar una o dues vegades a la setmana, és un desgraciat de la vida. Vull dir, estem acostumats a comprar contínuament coses que no ens fan falta, a gastar molt més del que tenim, i haurem de reeducar-nos com va passar l'any 2008.
Sí,
amb això estic d'acord.
Sí, però segur que tu, amb el que esteu, a pesar d'anar dos o tres dies a sopar, dos viatges que faràs, segur que el balanç serà positiu a favor dels ingressos en compte dels gastos. Marta,
bé, sí, perquè tu tens sort.
Perquè tu tens el cap en el puesto.
Bé.
Que si no ho pots fer, no ho farà.
No.
És que hi ha gent que se tira a la piscina sense aigua i això no pot anar. Això és la problemàtica. I és una altra història que també jo hauríem d'aclarir amb el tema estatal, el tema provincial, el tema local, el tema de les ajudes aquestes que tenim, a la gent d'aquesta, qui se n'esparo, la gent dels immigrants, aquests que no tenen feina, aquesta gent que te'n vas per l'esplanada i te trobes molta gent jove, estrangers, immigrants, que no fan feina. Aquesta gent, a les 8 de matí, a l'Ajuntament, a fer net síquies, a l'Ajuntament o en el Consell Insular a carreteres. I veuries com esparo aquest, més de la meitat, en un mes o en dos mesos, ja s'hauria llevat.
Sí, sí, des de luego. I després una altra cosa, parlant de l'IVA. Quan parlem de productes imprescindibles, tots pensem doncs, en el pa, amb la llet, amb el paper de vàter, amb l'arròs, no sé què. No, els productes imprescindibles també d'incloure el producte fresc. És fonamental. O sigui, la capacitat econòmica no pot ser una diferència en tenir una alimentació saludable. Tu en el supermercat pots diferenciar perfectament la classe social de la gent o la capacitat econòmica, millor dit, només mirant el cistell de la compra. Nosaltres a casa ens agrada molt menjar producte fresc i mengem producte fresc, però realment és una barbaritat el que costa. Tu agafes, vas, compres una miqueta de peix, compres una miqueta de carn i compres una miqueta de fruita i verdura fresca i de 80 a 100 euros no t'ho lleva ningú. I veus altres carros que hi ha molt d'arròs, hi ha molta pasta, hi ha molt de congelats, hi ha molta...
Això del producte fresc, anant xerrant fa una estona amb un bon amic de la casa, que dilluns escoltarem el que mos contava, que el del quilòmetre zero està molt bé, però dius que Menorca no dona prou perquè tothom pugui menjar quilòmetre zero, perquè la producció et s'acàs, diu, i moltes coses que te diuen que el quilòmetre zero és a sobre si és zero o zero i mig.
Però què és el producte fresc? Vas a la pescateria.
Però perdona. D'aquí o que
no, no, jo vaig a la pescateria amb la meva dona o la meva dona ben jo, o jo vaig amb ella, és igual.
Anem tots junts.
I te'n vas allà i tu no te'n vas a veure els peixos aquests que són molt cars. Murmiram les molleres, murmiram el gató,
que són boníssimes.
Murmiram les gambetes aquestes que fan una oferta que no són molt grosses, i si compres 2 quilos te'l donen un poquet més barat. Però després te trobes ajudes a gent que t'hem de dir, no diré quina entitat és, perquè després no vull que qualcú me digui, tu ara això que pots dir ara no sé què. Vales per anar a la pescateria, entregar aquell vale, tu no pagues, aquella persona no paga, i se'ls du les gambes grosses.
Joder.
Marta, se'ls du les gambes grosses. Jo m'endú les petitones perquè són més baratos. I aquella diu, no, és que li queda un poco más de vale. Diu, lo puede guardar para la próxima vez. No, diu, me ponga más hasta el tope.
Bueno, allò dels ingressos i els gastos...
ja hi ha notícies.
No, perquè la gent a vegades no valora les coses, i el PIB d'Espanya en el segon trimestre va ser de 323.000 milions d'euros. Això és un 6,8% més que l'any passat, però resulta que tenim un deute públic aquí a Espanya de 1.453.853 milions d'euros. Això és un 117% del PIB, és a dir, que davant més del que produïm. I això suposa un deute per cada espanyol, per càpita, no per família, sinó per persona, tingui l'edat que sigui, de 30.651 euros. Això no és pagador.
A la llarga es paga tot.
Però a la llarga ho augmentam.
Bueno, però també a la llarga se paga, per una banda, i després per una altra, a lo millor sortirà una moratòria i vos se la llevaran.
Sí, segur.
Però els doblers són tot el cul.
Però els doblers, l'altre dia vaig veure una pel·lícula
ja
molt important.
Ja som en el País de les Meravilles, no, no, con Alicia.
Jo estic prohibit a ratllar de sol.
Ja anem amb el que tu has dit, perquè jo no ho puc dir.
Toni, te quedaràs sense paella, eh?
Bueno, jo som com la vieja Maya. En un país multicolor. Bueno, anant-te'n els de so. Mira, volia, hi ha dos temes que han sortit. Els quilòmetres zero. Els quilòmetres zero són dues coses. Una que molt bé s'ha entrevistat i que m'ho s'ho ha dit, és que ell tenia un restaurant, no diré de quin, de moment, perquè no me toca jo, però el millor, evidentment, no hi ha 50 caps roig que venguin de Menorca perquè no els han agafat. És evident. Per tant, el quilòmetre zero per molta gent és totalment inviable i és una propaganda enganyosa. Segona cosa, el quilòmetre zero, quan vas a la plaça, que jo a vegades hi pas per allà, no puc entendre que el quilòmetre zero de determinats productes menorquins siguin tant o més cars
que el que ve de fora.
Que el que ve de fora.
És el que
quan resulta que no tenen ni transport ni intermediaris. Per tant, que s'ho facin mirar, i en el fons és una manera d'enganar indirectament a la gent normal, perquè es pensa que el que compra, un pot pensar que, vale, compraré, per exemple, llet del dia. Si ho fa, és conscient que potser paga més, però vol ajudar
a
la gent d'aquí.
A la gent d'aquí. Això, xapó. Ara bé, aquell que no ho sap i es pensa que les patates tocades, o la poma tocada, o la pera tocada, cosa que nosaltres, quan érem petits, si estava tocat, exactament,
te la menjaves igual. I si tenia un cuc dins, te la menjaves.
I si tenia un cuc, encara resulta que era matèria orgànica més bona.
Quin noi.
No, no és un noi. És que,
clar, és que vull dir, no en tenen de cucs esforitos.
Saps que deies meu l'avi sempre? Saps que és pitjor que trobar-te un cuc? Trobar-te mig cuc.
Jo, si me permetreu una broma que és real, jo quan era al Lot, una cosa que vaig avorrir va ser la Fabi Fideu.
La Fabi Fideu.
Saps per què, Toni? Perquè hi vaig trobar un cuc dins...
Fava,
no, 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 fava, no, dins el plat allà.
Ah, bueno,
i quan vaig veure allò, dic, i això, i se m'ha vingut, bueno, i ja està.
Però ara mos diuen que aquests insectes, això, es menjar, que té molta proteïna i mos volen alimentar
però,
amb això.
Volen
que deixen sa vaca, però que mengem moscars.
Sí, bueno, que s'ho mengen els xinos, que els agrada molt.
No vull perdre el fil del que havia dit en Toni amb el tema del producte zero, del producte d'aquí, en comparació amb els preus dels que venen de fora. Però ja que diu una cosa, vull dir, nosaltres quan solem anar a comprar, jo sempre hi vaig amb la meva dona perquè ella és aquí, du el tema de les compres, etc.
Tu duts a vista
ella? No, no, la du ella, no, creu-me que no. I a més, és bona administradora, que això és important. I si no dic això, la veritat és que m'escatarà perquè la tinc aquí de vora. No, vull dir, una cosa d'aquestes que no solem comprar quasi mai és la fruita. La fruita en els súpers. Anem a un puesto que la tenen d'aquí, i verdaderament la fruita aquella
és més bona.
Quan te la menges, mira, val més menjar un poquet menys,
és més gustosa, sí.
I que sigui tan bona com el que tenim nosaltres. No faré propaganda perquè no és client de la Copa aquest. Vull dir, fos client de la Copa, diria on és. Vull dir, és una cosa que mos hi estem mirant, perquè a vegades, qualque vegada aquí, qualque vegada no ha sortit prou bé, per exemple, un meló, l'altre dia l'idea en el qui ho venia, el meló de l'altre dia no va ser massa una cosa. Lo normal és que tot sigui molt bo.
Lo del producte local, jo crec que, i a vegades ho he dit, que haurien d'arribar a un pacte, els productors i els compradors. Si un productor d'aquí de Menorca ho vengués a una gran superfície, a ell li pagarien molt poc. Exacte. I el comprador no entén perquè ells ho venen igual o més car que un súper, haurien de guanyar-hi tots dos. Ells haurien de vendre-ho més car del que els hi compraria una gran superfície,
però,
i nosaltres comprar una miqueta més barat del que ens costaria una gran superfície.
Sí, sí, sí.
Jo som consumidor de llaunes de berberecho, de llaunes de
sí, de delicadosos.
Que desitja.
I una cosa que sí que us puc dir és que aquest gran superfícies, per exemple, que són de gamma blanca, me'n vaig a veure qui la fabricava. Qui l'ha fabricada aquesta llauna? I quan veus, és qui l'ha fabricada?
Una gran marca.
Aquesta, una gran marca.
Sí, perquè fabriquen sa banca.
La pots comprar.
Bueno, parlant de quilòmetre zero, avui hem de donar les gràcies a qualcú que m'ho ha regalat un botín de vi.
En Patxi de Campota.
En Patxi de Campota.
Sí, ara la provarem.
Que fa unes fabades. Fa unes fabades.
I farà unes jornades, el mes de novembre, de cuina nòrdica.
Del nord.
De nord, que vindrà una estrella Michelin a fer aquí a cuinar, ja vos avisarà.
Tornant amb el so dels quilòmetres cero, jo vull tirar una llança a favor de na Yolanda, aquella que va volar contractant en els supermercats,
sí, la panera de 30 euros.
A 30 euros.
Na Yolanda, la ministra.
Ah, amb el sentit que quan la vaig escoltar i vaig veure els productes, en certa manera, que posaven dins la panera, estàvem d'acord amb el que José acaba de dir. O sigui, quins són els productes bàsics per a aquelles persones que no passin o que passen pena puguin arribar, i és tornar en aquella economia de guerra d'anys enrere que no volem, però que encara hi són i hi poden ser més, en el sentit de que determinats productes no els compraràs si no els pots comprar. Dins aquesta cistella, evidentment, no hi haurà esberbereixos, ni hi haurà determinat tipus de maquillons, ni hi haurà, que tinc que dir jo, llumanto o ni siquiera gambes. Ara bé, el típic de, en aquella època, mongetes, cigrons, llenties, arròs, tal i qual, determinada fruita, determinat oli, etc, etc, hi ha de ser.
Alerta amb les mongetes, que estan a precio d'oro,
Bueno, dependeix de quines mongetes.
Jo en tinc de mongetes, després en trauré, de berberetges, de mongetes.
Vinga, en Joan León avui no hi és. El tenim a Alicant, a ella i el grup folclòric Arrels de Sant Joan, que van a una mostra d'aquestes folclòriques, ja que mos faran quedar beníssim a Ciutadella i a Menorca. No el tenim, però mos ha deixat un àudio que m'ha semblat que és un tema d'aquests recurrents, que és el tema de l'atenció en el públic per part de les administracions. Anem a escoltar que tall de veu aquesta reflexió que mos deixa en Joan León. Endavant, estudis.
M'agradaria que haguéssiu llegit, companys, una carta publicada dimarts, que es deia Indignació, en el diari Menorca, on hi ha un senyor que explica les peripècies que va passar entre cites prèvies i anul·lacions de cites prèvies, i un senyor que va tenir damunt la cera tot el temps. Diu, vamos, que hi va d'anar de Ciutadella a Mo per certes coses, la veritat és que ja està bé. M'agradaria que l'haguéssiu llegit en aquesta carta i que la comentàssiu. Gràcies.
La carta, sí, era d'en Dani, d'un oient habitual de la COPE, i que fa referència a això de les cites prèvies que per una urgència tu no pots anar a una administració perquè te diuen si no t'hi ha de prèvia no pot passar. Això és un tema, José, que tu havies...
Sí, però hi ha moltes maneres de tractar la persona,
sí,
que va allà i no ha pogut tenir cita prèvia, perquè el que no poden fer és, per exemple, el que deia ell, que havia agafat el cristià
de
seguretat, el cristià de fora, ni siquiera el va deixar entrar, i el va tractar de mala manera. Perquè la cita prèvia, nosaltres, quan estem de síndic de greuges, el que sí que van insistir és que la cita prèvia pràcticament la llevessin. Perquè tu el que no pots fer és, a una persona que ve de Ciutadella, qui tenia una cita prèvia es diantes, que no hi va poder anar, avisa que no hi anarà, però ja que van en sol demà, anarem allà a veure què passa, però no era el Consell Insular,
no.
Era davant l'Institut Nacional de la Seguretat Social, me penso que era, i la veritat és que me sembla que aquí haurien d'anar... També hi ha que dir una cosa, hi ha que veure quan tu vas a fer una gestió en l'administració, perquè la majoria de gent, com vosaltres, com tu, Miquel, com na Marta, ho feix per internet i no teniu cap problema, perquè som un manet jove. Però en el cas meu, Antoni, supos que també li deu passar el mateix, se deu estimar molt més anar físicament allà.
Exacte.
Que te faixina. Jo, clar, no he tingut mala experiència. Tu l'altre dia me deies, Miquel, que devia tenir cera del Corpus en els consells.
Ara ja no entens.
No entenc, però me traten molt bé. Perquè jo també, quan hi vaig allà, hi vaig en plan tranquil.
Sí,
en plan d'explicar per a què hi vaig. I si me diuen, mira, escolta, s'haurien de fer, però tu mirarem a veure si podem aclarir. Ho aclareixen. Vull dir, dependeix molt si tu hi vas en la cavalleria. Punt. No devia ser aquest senyor, segurament, però també la cita prèvia. Jo ara, començaria a llevar.
En Antoni també la tenen, encara que no tingui cita prèvia, perquè el coneixen.
Bueno, però això, això pot ser un privilegi. Però aquí n'han enganyat més una vegada de cita prèvia, i una de les coses que van dir, i em sembla que estaven tots d'acord, és que en temps de la pandèmia la cita prèvia era necessària. O una vegada acabada la pandèmia, creiem que no és necessari. Sí, sí. Però també he de dir que determinades cites prèvies tenen els avantatges i els seus inconvenients. Tothom sap, perquè són molt egoistes i frissant molt avui en dia, i se'n medietes tothom a la vegada.
Tothom es pensa que el seu és el més important.
Exactament. I quan tu te'n vas a un puesto com un ajuntament, hi ha un tràmit, o sigui, on hi va a fer una consulta. Però aquesta consulta no està tassada ni en 5, ni en 10, ni en 15 minuts. A vegades una consulta pot durar mitja hora. I si no, que vagi de qualque banc i demanin informació per determinades coses, i li vindrà un assessor i a lo millor hi faig allà mitja hora. Per tant, jo crec que en aquest cas concret que jo el vaig veure l'altre dia, és normal. El que me molesta són determinades cites prèvies o demanar nombre a la Seguretat Social, per exemple, i tu després no et presentes. A les persones aquestes, saps què faria jo? I tal vegada serà una política, els hi obligaria a pagar el que aval la consulta perquè no han assistit quan tenia la cita
quan veus la quantitat de cites que s'anulen o de gent que no hi va.
Evidentment, és escandalós, perquè no sols fa mal en els que van i necessiten la cita i sobretot que la visitin, sinó que també romp la cadena dels mateixos facultatius.
Però és que tot està mal organitzat, perquè hi ha coses que no fa falta en el metge. Jo l'altre dia me vaig aixecar, no me trobava bé, tenia molt de mal de coll, vaig dir, Carlos, que me pots mirar si tenc pus? Tenia pus, tenia amigdalitis, necessitava antibiòtic. Que tinc d'anar fet a pols, a fer cua, a estar-me allà fins que m'atenguin al cap de 2 hores i cada moment me mirin encara de... I per això vens? Quan podria anar a la farmàcia, comproven que tenc pus... Sí, sí. M'adonen antibiòtic i tira. Llavors saturem els serveis mèdics i tenen només els metges doncs 6-7 minuts per atendre cada pacient, quan hi ha pacients que no necessiten ser atesos per un metge. Podrien ser atesos per una infermera també, o per un farmacèutic.
Sobretot inclús per ser receptes.
Jo també, amb aquest tema, és important que la gent no vagi a urgències per un refredat. Perquè hi ha molta gent que hi va a urgències, sobretot a la mateixa urfila, que veus que hi va i jo crec que no podia passar-hi de nerir. Això és la meva manera de pensar, perquè quan t'entres per allà dintre sí que te fan una gran exploració, el que passa que a vegades has d'estar 2 o 3 hores fins que t'atenen. Després, cita prèvia, això me va molt bé, perquè jo aquest dies o aquest any que ha passat, cada vegada que he hagut d'anar a l'oncòloga, he hagut d'anar a l'infermera, he hagut d'anar la persona que ens havia convocat que hi haguessin, sempre ha rebut un missatge en temps que te diu, que te recorda que tal dia t'has d'anar allà,
i si no hi pots anar
t'avisis i ja està. I aquella gent, com diu bé Antoni, aquella gent que no avisa i no hi va, multa, i que surt, però una multa que pagui i que no li diguin, no, és que vostè quan... no és això. Cita prèvia, com funciona bé per això? Banca. La caixa. Si tu vols tenir una... Cita de fer una gestió, sí. Una gestió amb el teu gestor, demana cita prèvia, te dones hora, i tu quan vas allà, va molt bé, perquè quan t'entres a la oficina te veus 5 o 6 persones que estan pendents de que aquella jove que està allà amb el setril, aquella, que ets aquí atén a la gent, tu, vostè, que vol... No, jo tenc cita prèvia a les 11. I jo, no se preocupi, que ara l'avisaré, i és que a les 11 i 5 t'agafen. Vull dir, aquestes cites prèvies, per jo, funcionen molt bé.
Molt bé. Bueno, en Joan Leontro, com us està escoltant des d'Alicant, que mos envia un missatge. O dels Alicant o no, partit encara, però és igual, un record per en Joan León. Estem a punt d'acabar, perquè han d'escoltar les sensacions musicals amb en Toni Salvador, per acabar la música estem ben relaxats i ben tranquils. Si voleu afegir res més així en 30 segons per home...
Sí, jo una cosa que sí que m'agradaria xerrar és del tema de la farmàcia Llebrers. La farmàcia Llebrers, ara resulta que l'apertura de la farmàcia Llebrers està pendent de l'agenda de la reina.
Idò,
vull dir, quant d'anys fa que aquesta farmàcia està amb obres, està tancada
i ara està,
acabat fa estona. Jo, una cosa que record molt bé és la pena que aquell conveni que embalada es fi de la farmacèutica Llebrés va firmar en Silla del Rei amb en Lluís Alejandre, que si aquell conveni que va firmar que cedia a Silla del Rei tot l'interior de la farmàcia, tots els utensilis, tot, en aquella època segur que ens haguessin pogut agafar, ens haguessin pogut dur tots a Silla del Rei i allà estarien. Estic convençut que amb els anys que han passat hi ha hagut molt de material d'allà dins que ha desaparegut i no tornarà mai més a la farmàcia Llebrés.
Molt bé.
En relació amb aquest tema hi ha una cosa que jo...
30 segons.
No me preocupa. Me'n vaig sentir un comentari de qualque ciutadellanc, però d'aquells que en aquella època comandaven, que si es deva el que vaig sentir, tenc que demanar perdó per a tots els ciutadellancs, que va dir nada més i nada menys, que s'estimava més que tot hagués cremat antes d'anar molt. Jo com a ciutadellanc això no ho puc acceptar, i des del meu punt de vista demano perdó per tots.
Vinga, Marta, moltes gràcies per la cuida, i quan vulguis tornar.
Molt bé, quan vulgueu, és que vostre.
Molt bé, i d'avui hem fet el programa des de molt, des de cara Marta Vidal, que mos ha acudit. Agraïm a la gent que mos està escoltant. Podreu escoltar el programa en diferit avui que vespre ja, www.scope.es/Menorca, i nosaltres volem ja despedir-nos, que passeu molt bon cap de setmana. Ara fa bon dia, fa un pot de solada, però ara es veu una grada de fondo, no sé com us farà, agafeu-vos per aigua, i acabarem sense això musicals amb Antoni Sodó. Gràcies Marta Vidal, gràcies, molt bon dia. Gràcies Toni Ferrer, bon dia. Gràcies José,
bon dia.
I fins la setmana que ve. Endavant sensacions musicals.
Hola, una salutació ben cordial a tots els qui en aquest moment esteu escoltant Cope Menorca. Paint in Black, a Espanya, aquest tema musicat l'any 1966 per a Rolling Stones, es deia Pintado de Negro, el tocaven diversos grups musicals moderns, espanyols. Però avui el tenim amb una música simfònica, la London Symphony Orchestra. Aquesta gran orquestra simfònica té un compacte que genèricament es titula Classic Rock, on interpreta diversos temes de rock. Acompanyat per el Royal Choral School, ells van fer una versió d'aquest Paint in Black. De la Royal Choral Society, acompanyat per la London Symphonic Orchestra, ens ha interpretat aquest pintat de negre, aquest èxit de Rolling Stones, que va ser publicat als Estats Units dia 7 de maig de 1966, i en aquest cas amb una versió orquestral.